Són les 10 i 5 minuts, tornem a ser al Sant Cugat a fons amb aquesta música que ens recorda una mica, ens posa en el sentiment que farem ara, perquè té a veure amb el running, amb aquesta disciplina esportiva que tant de moda està ara ja des de fa uns anys. Amb nosaltres tenim el Xavier Requena, que tindrem tota la temporada, vindrà de tant en tant a parlar-nos sobre aquest esport, com ja feia l'any passat. Xavier, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, jo encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Tenim una cita molt a prop, una cursa molt a prop aquí a la ciutat, la cursa dels Mossos d'Esquadra. Comencem, si et sembla, per aquí, per primer parlar una mica de per si algú que... No hi som a temps de preparar-la, però si algú que ja està habituat a córrer encara és a temps d'inscriure's, oi?
Sí, parlarem d'aquesta fita i després d'una altra que també és molt important, que és el Cross Ciutat de Sant Cugat.
Molt, molt important, realment. Sí, una de les cites més importants de l'any.
De la ciutat, sí. I que d'alguna manera, pues, bueno, jo personalment estic molt implicat en l'organització, però de fet serà l'11 de novembre, però abans, aquest mateix 21 d'octubre, tenim una de les curses de running més significatives de la ciutat, juntament, pues, bueno, evidentment, amb la mitja marató i amb la cursa que es corre al cap d'any, al Sant Silvestre, i és aquesta cursa de tir Mossos d'Esquadra, que, com deia, pues, és el dia 21 d'octubre. Té dues modalitats, 5 i 10 quilòmetres. Jo crec
que estic inscrit, em vaig inscriure, potser em vaig créixer una mica, em vaig inscriure a 10 quilòmetres, però hauré de rebaixar la de 5, perquè crec que no arribo a acabar-la.
Bé, bueno, l'avantatge que té, Albert, és quan hi ha més d'una opció, i cada vegada més les curses ofereixen un ventall de possibilitats diferents per fer, jo crec que és una decisió molt intel·ligent a l'hora dels organitzadors de fer els plantejaments, ja que d'aquesta manera capten molt més corredors, els que estan, pues, més preparats, que en aquest cas ja poden fer els 10 quilòmetres, sobretot tenim un perfil de la gent que ja està preparant mitges maratons, ja tenen un objectiu que podria ser la Marató de Barcelona o alguna cosa d'aquest tipus, i que començar la temporada ja fent 10 quilòmetres, pues ja està molt bé. I després és l'altra gent que d'alguna manera pues no està tan bé de forma o s'està iniciant i que té una cursa de 10 quilòmetres que crec que és molt interessant. Sí.
10 quilòmetres, per qui ens estigui escoltant, no és una distància complicada, però sí que requereix tenir una certa preparació per acabar-la amb garanties.
Sí, evidentment. O sigui, que pensa que 10 quilòmetres i en un circuit que aquí en Sant Cugat, tot i que és un circuit molt interessant, ara en parlarem, perquè és aquest circuit clàssic que moltes vegades la mitja marató ja l'havia fet, que és molt cèntric, passant l'últim tram de tornada pel golf, etcètera, etcètera. Però, aviam, no oblidem que 10 quilòmetres pot ser un esforç que depèn de la forma física, pot anar de la gent que està més preparada al voltant dels 40 minuts cap a una hora i pico les persones que no ho estan, per la qual cosa no deixa ser un esforç important, sí, clar.
En aquest cas, la sortida, on la tenim?
Mira, la sortida es fa aquí al costat del Parc Ramon Bernils. I és parlar una mica del circuit, perquè en aquest cas és comú a les sortides dels 5 i dels 10 quilòmetres. Fem aquest recorregut clàssic, torno a dir, que s'ha fet en moltes altres curses, que és continuar per el Via al Nord, Avinguda Corts Catalanes, fins passada la part comercial i industrial del Trade Center, torna cap a darrere, llavors ens fiquem ja per lo que és l'avinguda principal de carretera de Cerdanyola, passem per davant del monestir i després ja anem a buscar els que ja fan només els de 5 quilòmetres, fan una mica de carrers en la part del centre i acaben davant de l'Ajuntament. En canvi, els que fan els 10 ja se'n van a buscar com es fan en altres curses, pues tot el que és l'àrea de Mirasol, fins ben entre Mirasol, i la tornada és per la zona del golf.
És un
recorregut clàssic, Albert.
Amb força rectes, no és gaire revirat pel que veig. Aquells que se't fan una mica llargues a vegades, també.
Sí, sobretot la part de Mirasol. I després el gran repte és aquesta pujada del golf.
Cap al final, que ja estàs cansat.
Aquí ja, d'alguna manera, és un gran repte perquè, evidentment, pues, clar, quan ja portem aproximadament, aquí ja es porten 8 quilòmetres, i tenim que afrontar aquesta pujada i baixada del golf és exigent, evidentment, sí.
I són per tant 5 i 10 quilòmetres, per tant, si algú realment fa esport amb una certa regularitat, tot i que potser no corre la 5 quilòmetres, sí que la podrà fer bé. Tenim ara, com deies, més cites en el calendari. El cas del cross és infantil, en parlarem ara, però sí que hi ha la Sant Silvestre de cara al desembre. Som a temps, si volem preparar la 10 quilòmetres?
Sí, evidentment. O sigui, tenim una perspectiva ara de ben bé 2 mesos. 2 mesos amb una planificació i posant ordre, etcètera, etcètera, podem fer-ho perfectament. I això requereix, evidentment, constància i que, torno a dir, complir una planificació que sigui ben estructurada i d'una manera progressiva, adequada a les nostres possibilitats, i d'aquesta manera, amb 2 mesos, a fer una bona preparació, podem fer-ho perfectament. Evidentment, en el que fa referència al cross...
Parlem d'aquest cross,
que és infantil, perquè d'aquests 4.000 i pico participants que venen cada any a participar, tenim la cursa que es corre a les 8:30, que és la cursa Open, que és la cursa oberta als adults, i que cada vegada, cada edició, que en aquest any és la 20a, no podem oblidar això, que fem el 20è aniversari, cada vegada té més presència de la categoria Open, la primera, de corredors de running, que també aquesta disciplina del cross, corrent en parc, pues és una disciplina també molt maca i molt interessant.
En aquest cas, el cross sí que és una de les cites, com dèiem, més multitudinàries de la ciutat. Suposo que tothom qui ha crescut a Sant Cugat ha corregut dels últims anys, que ha sigut nen en aquests últims 20 anys, ha corregut aquest cross. Però deies que la cursa adulta cada vegada té més adeptes.
Sí. Ja estem passant els 200 participants en la cursa dels adults. I és gent que molts ja han fet el cross en el seu dia de nens, no? O sigui que el tema generacional, després de 20 edicions, ja veiem que hi ha hagut una transmissió del valor de participació en el cross que ha anat passant de pares a fills, i trobem gent, ja ens trobem alguns casos de gent que havia corregut el cross de jove i que ara ja els seus fills ho estan fent. Per la qual cosa, nosaltres estem molt orgullosos de que aquesta situació es doni, no? Perquè d'alguna manera fa que aquesta activitat esportiva sigui una activitat de ciutat i que compti amb tants adeptes i tanta participació.
Queda un mes, suposo que es presentarà aviat aquesta edició. En sabrem més coses quan ens podeu donar més detalls.
Sabrem més coses, torno a dir, és la 20a edició, i aspectes de valor nous que tindrem, pues n'hi hauran d'altres que s'han anat implementant també any rere any, perquè una cosa sí que hem fet amb el cross és que hem aconseguit gestionar bé aquest creixement i implementar aspectes de valor que crec que són molt interessants.
Doncs aquestes dues cites ens les apuntem: el 21 d'octubre a la cursa d'IR Mossos d'Esquadra, i d'aquí un mes, l'11 de novembre, si no m'equivoco, crec que tornarem a parlar just abans, però potser ja no hi som a temps d'inscriure'ns, aquest cross Ciutat de Sant Cugat. En qualsevol cas, també tenim aquest 31 de desembre la cursa de Sant Silvestre, que potser parlarem amb més profunditat a les properes, a les properes seccions. Avui també ens volies portar a la llista de consells per... Jo parlo ara amb persones que potser comencen, també per persones que ja han començat i que ja tenen, que potser volen millorar. Una de les eines més utilitzades per part dels corredors o de la gent que surt a córrer són aquestes aplicacions de mòbil, que cada vegada diguem que ofereixen més prestacions. Avui ens volies parlar una mica de quines ens podies recomanar.
Sí. Les apps, l'electrònica cada vegada, com deies, Albert, està més incorporada al món del rendiment, de l'activitat física i de la nostra vida evidentment habitual, no? Això està clar. Què passa? Pues que d'alguna manera, si es veiem aquests rellotges que també vam parlar l'any passat, pues que també donen moltes funcions, són fantàstics i molt atractius per als corredors, ens donem compte de que a vegades són cars, són alguns d'ells de tecnologia molt avançada, pues són realment cars. I molts corredors opten per l'opció de fer una descàrrega d'una aplicació per als seus smartphones, que en l'Apple Store pues, n'hi ha moltíssimes, la majoria són gratuïtes, i que dona unes prestacions molt i molt interessants, ara en parlarem, no?
En aquest sentit, quina diferència hi ha? O sigui, per què els rellotges aquests són més cars, diguem-ne, que descarregar-se una aplicació gratuïta? Què és el que t'ofereixen de més? És a dir, perquè algú es faci una idea de quina és la diferència entre una aplicació i un rellotge.
Bé, aviam, d'alguna manera, els rellotges, a part de ser, evidentment, un element que el tens, no? El teu canell, i que d'alguna manera tu pots fer una aplicació ràpida a qualsevol altre aspecte, com hi ha altres funcions que també són molt interessants dels rellotges, com podria ser en aquest cas, pues, bueno, temes funcionals des del descans, la son i les funcions normals que pot tenir un rellotge. És una eina que tens com molt abast i la pots incorporar en altres aspectes, que no només és el tema del running. Fonamentalment és això, perquè a nivell de prestacions, ara en parlarem, de veritat que les apps també es poden donar moltes, no? Una app pot donar igualment, pues bueno, a part dels paràmetres d'entrenament o de la cursa que tu puguis estar realitzant, pues el ritme de carrera, la teva ubicació geogràfica, evidentment, la distància, els desnivells, la freqüència cardíaca, les calories consumides, els temps parcials de la cursa, les mitjanes, etc, etc.
Sí, el que fan és transformar les sensacions que tu tens quan corres en dades...
Registre de dades.
Sí,
aquestes dades útils, sí, evidentment.
I ho pots comparar...
Bueno, pots fer moltes coses, evidentment. Pots guardar-les, pots pujar-les. Algunes d'aquestes aplicacions tenen un suport web en el que tu pots pujar aquestes dades i veure quina ha sigut la teva evolució, la teva comparació respecte a un entrenament en el mateix lloc i distància, o compartir-les a nivell de comunitat, que és un tema molt interessant. Tu pots compartir-les pues, per xarxes socials, o bé algunes d'aquestes aplicacions, per exemple, i tothom coneix o la gent que està ficat en aquest món i en el món del ciclisme, perquè podria ser Strava, té una comunitat social que és usuària d'aquesta aplicació, que comparteixen pues, els mateixos temps o sensacions o fotos o marques sobre unes distàncies determinades, i es fan uns rànquings i una sèrie de temes que a nivell social té una repercussió altíssima, molt important.
De fet, si tothom més o menys té un amic que està molt ficat en aquest món dels esports, diguem-ne, individuals o del ciclisme i de les curses de muntanya també, per exemple, sí. del running com a tal, i tothom et parla de l'Strava. Estic tercer a l'Strava en aquell tram de no sé... Això, és aquesta aplicació que és gratuïta, entenc.
Sí, sí, sí. És aquesta aplicació la que d'alguna manera ha aconseguit generar unes expectatives pues de comunitat social pues molt importants, molt grans, perquè al cap i a la fi la competició o mesurar-nos amb els altres és una cosa tan quotidiana en l'esport, especialment aquest esport performance, quan d'alguna manera hi parlem d'esport performance, quan en el cas del running, quan ja assolim un nivell esportiu ja interessant, ja afrontem reptes importants, nosaltres mateixos es posem fites per assolir uns objectius, que podria ser per exemple pues, tenir assolir una cursa en un temps determinat. Tota aquesta manera d'entendre l'esport, pues, aquestes eines com és el Strava és una eina molt útil, perquè ens situa en on estem, ens marca una fita per millorar dintre d'una, podríem ser, per exemple, pues, no sé, en un trajecte, no? Hi ha un trajecte o un port de muntanya en el cas del ciclisme que tu el fas, el registres i veus on estàs respecte als altres esportistes que l'han fet. I a partir d'aquí tu ja tens un repte per millorar. Molts d'ells, mira, he baixat el meu temps en Strava de tal tram corrents o de tal tram pujant en bicicleta. I això, evidentment, té un element motivador i social potentíssim.
Sobretot perquè són esports individuals, no? Entenc que en el qual superar-te tu mateix està bé, però en altres esports d'alguna manera estàs superant a una altra persona o una altra, estàs fent un millor que una altra persona. Suposo que és una forma d'afegir-hi aquesta competitivitat que et pot donar una cursa, però que anant a córrer els dimarts de la tarda doncs potser no ho tens.
Exactament. Les referències a vegades és amb un mateix, en la majoria dels casos, com tu dius, i en altres busques referències, i aquestes referències també són un element motivador. No ho és únicament amb temes de propis de la teva marca o registre personal, que està molt bé, sinó que dius: "Ostres, doncs mira, els meus amics que ja porten 2 anys fent running més que jo, o que són més joves, pues intento, jo què sé, no? Intento apropar-me amb ells i fer les seves marques." I bueno, torno a dir, és un element molt potent de relació social, de referència, motivador, i això ens ho donen aquestes aplicacions.
També perquè d'alguna manera són esports en els quals anar amb un altre, no potser en el cas del ciclisme, que sí que és més habitual anar en grups, però quan vas a córrer sempre, normalment la gent va a córrer sola.
No creguis, Albert, la veritat és que l'entrenament molta gent ho fa en grup, perquè a més l'element socialitzador de l'esport és un dels elements que d'alguna manera fan que la gent fidelitzi més la pràctica. No és el mateix anar a entrenar amb companys, que saps que algú t'està esperant per anar a entrenar, que fer-ho sol. Evidentment hi ha estils i maneres d'entendre i fer, però la sortida, la comunitat d'alguna manera a nivell esportiu, el sentiment de grup, el sentiment de pertinença sobre alguna activitat concreta o algun club o entitat, això és una eina també molt, molt potent de fidelització i de pràctica esportiva.
I en aquest sentit em proposes unes quantes aquí, a més de la Strava de la qual hem parlat. No sé si em proposes també Spotify, que entenc que és una aplicació que es fa servir molt.
És de música, però que també té aplicacions també per al tema de running.
Sí?
Sí, sí, sí.
No ho sabia, això.
Sí, sí, sí.
I què t'ofereix?
Bueno, aquesta, d'alguna manera, està dintre del que és el marc de les 10 més descarregades. A nivell concret, no deixa de tenir, d'alguna manera, les mateixes funcions que ja repassarem que la resta. Però, fixeu-vos, el que és més important, tot i que hi ha un rànquing, que podríem dir que està les marques esportives, Nike és la primera que té a nivell de descàrregues més important i més comunitat, no? Tenim Runtastic, Strava, que hem parlat, Runkeeper, Endomondo. Endomondo va ser una de les primeres, les pioneres en treballar i sortir al mercat una app. Estem parlant i d'igual de fa 7 o 8 anys.
Recordo fer-la servir fa molts anys, era verda, tenia com el... Recordo els tons verds, no?
Exactament, doncs aquí està, i continua estant de les millors, de les apps més triades pels usuaris, no? ASICS també té la seva app, Coach to 5 quilòmetres. Aquesta també és de les que més triades, sobretot la gent que s'inicia.
Sí, entenc que el couch to 5K vol dir des del sofà a 5 quilòmetres.
Correcte.
Sí, és bastant visual, en realitat. Sí, aquest podria ser jo.
Sí, pensa que d'alguna manera un dels aspectes, Albert, que també incorporen aquestes apps són els plans d'entrenament. O sigui, tu posant els teus paràmetres de temes d'edat, de temes de pes corporal, etcètera, etcètera, i si tu marques un objectiu, és capaç d'organitzar-te doncs uns entrenaments per tal de que tu puguis fer també una progressió. Evidentment, no és el mateix que fer-ho amb un tècnic esportiu, però et dona unes referències bàsiques per poder fer-ho.
Jo he de dir que la que tinc jo instal·lada, que és la de Runtastic, a vegades em deprimeix molt.
Per què?
Perquè té el costum de, quan fa 3 dies que no la fa servir, o fa un mes que no la fa servir, també el missatge et diu que potser és hora de començar a sortir. I clar, dius, ja ho sé, però a vegades també, jo la faig servir molt poques vegades, només a vegades quan faig una ruta nova per saber quan he fet, perquè a vegades no calculo la llargada. No m'agrada sortir amb aquestes... Potser m'ho hauré de plantejar, realment. Si realment vull millorar, suposo que és una bona solució. Però aquests missatges t'enfonsen bastant. Perquè, d'acord, sí, no, ja ho sé que no he sortit.
Bé, però també són motivadors, o sigui, també és al revés. O sigui, altra de les funcions, Albert, com tu molt bé en dius, és aquesta, busquen aquesta interacció, quasi apropant-se a aspectes més humans, de ser el teu company i de motivar-te i de donar-te un toc d'atenció, no? Fixa-t'hi, també es pot donar el cas que si tu, per exemple, tu corres per primera vegada un quilòmetre i baixes del temps que la teva app té registrat com a temps per fer un quilòmetre i tu el superes, ja tens un missatge, moltes d'elles donen un missatge de felicitació i dir, escolta'm, Albert, molt bé, ostres, t'has superat, i t'envien una medalla o donen un missatge de motivació, no?
Llavors ja no pots córrer cap més de quilòmetre perquè has anat molt ràpid, però...
Bueno, escolta'm, allà ho tens, o sigui, cada vegada que rebaixis un quilòmetre, cada vegada que tindràs la teva recompensa. I també és veritat que si dius que si no estàs aturat, ja també et recorden, com tu dius, que, escolta'm, Albert, que hem de fer, no? Vull dir,
està començant a créixer la panxa ja, eh?
Estàs una mica aturat, o sigui, que espavila't. Bueno, això, els rellotges també aquests que avui en dia d'alguna manera donen aquestes constants vitals i aquests rellotges de fitness, aquest que també et controlen la son, et controlen les passes que has donat, fan un càlcul aproximat de les calories que has pogut fer, escolta'm, pues, intenten d'alguna manera pues, ser un aliat psicològic i a la teva vida quotidiana perquè, bueno, a vegades sí, són la veu de la consciència.
És la veu de consciència, sí, totalment. Però en aquell moment et generen un cert rebuig. És com, no em recordis, ara ja ho sé que fa molt temps.
Compromís. El que et demanen és compromís, evidentment, que d'alguna manera que és un factor clau per la pràctica esportiva en general i per la pràctica del running. T'estan demanant aquest compromís.
Mm-hmm. Doncs ens apuntem aquestes cites que ens has dit de Mossos d'Esquadra 5 i 10 quilòmetres. Ens apuntem per a les persones que facin la de 10 quilòmetres, que no seré jo que faré la de 5 perquè no em veig capaç d'acabar la de 10, aquesta última pujada del golf per tenir en compte, per reservar forces per no acabar fos. Xavi, moltíssimes gràcies, parlem en la propera secció.
Gràcies a vosaltres i encantat d'estar amb vosaltres.